Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts i mig i arribarem a la una del migdia. Tancarem el programa amb Jaume Espina. Ja sabeu que ell ens porta cada 15 dies una història de Sant Cugat. I avui, efectivament, parlarem d'una part de la història de Sant Cugat que té a veure amb el posterior desenvolupament. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Pues mira, molt bé.
Sí? De... Com vas de virus i tot això, que últimament ens afecten...
No, de moment l'únic que m'ha costat és arribar aquí perquè el vent se m'emportava, però bueno...
Sí, sí, em sembla que el vent avui ens està fent, una mala passada. Avui, Jaume, parlem dels estiuejants i de la importància que van tenir en,
sí,
en el desenvolupament, la creació i el desenvolupament de
sí,
Sant Cugat.
Sí, jo diria que hi ha un Sant Cugat, històricament és un poble de pagès, mal comunicat, amb prou feines té uns camins de ferradura per arribar a Barcelona, i és un poble completament aïllat. Això es corregeix sobre finals de segle, el 1877, quan es construeix la Rabassada, que és un camí de terra, vull dir, no és una carretera tan sols, però, bueno, però és un camí de terra que permet la circulació de carros i poder arribar amb més facilitat a Barcelona. I després hi ha el fet del tren. Quan arriba el tren al 1917, doncs, evidentment, Sant Cugat canvia entre la Rabassada i el tren, les comunicacions passen a ser alguna millor, molt millor del que eren abans i tal. Però hi ha un fet que passa moltes vegades desapercebut i que té una importància per mi, des del meu punt de vista, capital. I és el fet de la gent que va vindre a estiuejar a Sant Cugat. Sant Cugat era, insisteixo, un poble de pagès, però molt a prop de Barcelona. A finals de segle, quan es construeix la carretera, doncs, vull dir, la gent de Barcelona comença a descobrir que
hi havia
costat,
més enllà del Collserola.
A l'altre costat de la muntanya, a Collserola, hi ha altres coses, i això coincideix amb un moment tràgic a Barcelona, que és tota una epidèmia de tuberculosis, que bé, la tuberculosis no té distincions de classes, agafa a tothom, no? Llavors la gent benestant, els burgesos importants de Barcelona, descobreixen Sant Cugat i decideixen construir cases per portar els malalts que tenen.
O sigui fugint d'aquesta epidèmia?
Fugint de l'epidèmia de tuberculosi. Llavors descobreixen el poble i descobreixen doncs, que això és un poble tranquil, que té tot és bosc per tot arreu, camps de conreu, i comencen a instal·lar i a fer edificacions importants. Per exemple, la Casa Lluca a la Rabassada, que és, bueno, Vasconcel, com és conegut ara, vull dir, és una casa del 1912, em sembla que és, i és gent que va vindre aquí. I es passaven, doncs això, 3 mesos d'estiu, arribaven al mes de juny, marxaven al mes de setembre, i començaven a vindre ja el que eren els caps de setmana. És curiós que un tema que sembla que l'hem descobert ara, el de la segona residència i els caps de setmana, doncs fa bastants anys que està descobert, no? La zona on entre primers de segle i abans de la guerra es comencen a construir cases molt importants, que encara en queden, a lo que és la carretera de la Rabassada, des de la Rambla del Celler, que llavors era Riera, cap a la carretera. I allí podem trobar doncs, des de la Villa Feliça, la Casa Monacó...
Sí, el que seria l'Avinguda de Gràcia...
El que seria ara l'Avinguda de Gràcia, fins Sant Crist de Llaceres,
sí,
que és on teòricament acaba el poble, perquè tot el que hi ha ara de la Costa del Golf és posterior, però teòricament el Sant Crist de Llaceres és on s'acaba el poble, i en allà es construeixen cases impressionants, amb jardins increïbles, no? Per exemple, hi havia...
De fet, l'Avinguda de Gràcia, si fas una ullada a l'arquitectura de moltes de les cases, són cases senyorials.
Són cases senyorials que eren d'això d'estiuejants burgesos de l'alta burgesia catalana que van vindre estiuejant aquí. hi ha el Max Puigdemont, que és, va ser president de l'Associació de Propietaris, va vindre aquí l'any 26, si no recordo malament, i explicava que al carrer Bargara hi havia tres o quatre cases d'aquestes senyorials, no? I n'hi havia una que era propietat d'un tal Planes, que era un fabricant de tovalloles, i que cada mes de juny, bueno, i cada cap de setmana, però el mes de juny era impressionant, arribava amb el seu hispano-suïssa, amb el xòfer d'uniforme, polaines i gorra de plat, la minyona i la cuinera amb la còfia i tal, no? I llavors el senyor i la filla, perquè era viudo, i venien a passar els tres mesos d'estiu aquí.
Llavors, a més, digues.
I després, vull dir, durant al llarg de l'any, doncs, venien a pujar els caps de setmana i tal, no? Però era una parafernàlia, evidentment, de gent amb molt poder adquisitiu, no? Era l'alta burgesia catalana, no? I això va evolucionant fins abans de la guerra, que a partir dels anys 20, 20 i tants, comencen a vindre el burgès, però que ja no és tan poderós com el primer, però que segueixen mantinguent importants fortunes, no? I es construeixen tot aquest seguit de cases que hi ha a lo que és la carretera de la Rabassada. I posteriorment ve la segona onada d'estiuejants, que aquests ja són els que marquen definitivament el devenir del poble, que són els estiuejants que venen després de la guerra, des dels anys 40 i tant fins als anys 60. I aquí és on es munten 4 o 5 petites colònies...
Núclis,
sí. No? Colònies veraníques que hi havia, sí, en aquella època. Aquí hi havia el que era Sant Cugat Centre, que era el poble, la mateixa zona, des de Rambla del Celler cap a la Rabassada, que en aquí es comencen a construir moltes cases precioses i de molta qualitat. Eren gent amb molt poder adquisitiu. Un altre nucli que es construeix a Valldoreig, on, per dir-ho d'alguna manera, és el següent escaló, o sigui, gent benestant, però no tant.
Amb un nivell inferior, una mica inferior.
Lleugerament inferior, però malgrat tot, Valldoreig té unes cases impressionants i la gent que hi anaven allí eren gent amb cert poder, amb bastant poder adquisitiu, no? Llavors hi ha la zona de Mirassol, que es divideix en dos parts, Mirassol, diguéssim Mirassol i el que és Magener. La part de Mirassol és el lloc on va parar les noves famílies benestants, que no són de la burgesia, però que després de la guerra, doncs, bueno, tenen un cert nivell econòmic i que van muntant cases a Mirassol. Que això també influeix que el cupó ahorro de l'hogar que existia en aquella època, que és que anaves amb un comerç a Barcelona, bueno, Barcelona i part de Catalunya, compraves, et donaven un cupó. Per tal import, un cupó, dos cupons, tres cupons, i tu els posaves en una llibreta, i quan tenies plena la llibreta podies anar a bescanviar-ho per una sèrie de coses. I una de les coses que tu podies obtenir a base de cupons era una parcel·la a Mirassol. Llavors, hi ha gent...
Això és com l'apartament en Torrevieja, no?
Exacte. Sí. Va ser un gran premi. Invent de l'època, vull dir. Per això dic que aquestes coses s'han inventat ja fa molts anys. I llavors el truco estava en que la parcel·la que et donaven amb els cupons no permetia edificar. Llavors tenies que comprar una segona o una tercera parcel·la per poder reunir els metres quadrats suficients per poder edificar. I aquest era el truco, no? Així t'enganxaven. Hi havia molta gent que van comprar les cases de Mirassol d'aquesta manera, no? Després hi ha la zona de Magener era gent més treballadora que, bueno, es construïa la casa. I hi ha moltes cases fetes maó a maó durant els caps de setmana per a la gent que anaven allí, no? Llavors, tot això comporta una gran arribada de gent els mesos d'estiu, que, com en aquella època, les vacances dels nanos era des de mig juny fins a primers d'octubre. Per tant, hi ha comerços que només obren a l'època d'estiu. Tot el poble es posa en marxa en funció dels estiuejants. A partir d'aquell moment, arribem als anys 60, aquests estiuejants ja es fan grans, els fills es queden, es casen amb altres estiuejants.
Els nuclis es van fent grans.
Els nuclis es van fent grans i ja, bueno, arribem al moment en què es fa, per exemple, el túnel o les autopistes i tal, que llavors ja és l'esclat de Sant Cugat. Però si rasques una mica, trobaràs molta gent a Sant Cugat, que són fills o nets d'estiuejants de l'època, que potser van marxar de Sant Cugat, però que després han tornat cap aquí, no? Uh-huh. I realment jo penso que és una història important dins de Sant Cugat, que molta gent desconeix perquè, bueno, no... Sí, els hi parlen d'aquelles cases, sí, hi havia gent aquí que venia a passar l'estiu, no?
Doncs avui ho hem intentat, allò, fer en quatre pinzellades ràpides per tornar a recuperar una mica la història de la ciutat.
Sí, és una part de la història, jo penso, que important i molt decisòria de la situació actual del
poble. Bé, Jaume, doncs ho hem de deixar perquè també acabem el programa i hem d'emplaçar els oients demà a les 10 del matí a una nova edició del Sant Cugat a Fons. Gràcies, Jaume, i molt bon dia.
Molt bon dia.
Sant Cugat a Fons. La vida és local.